El gall del monestir.
Un quart i un minut de 10 del matí comença aquí el Gall del Monestir en el Sant Cugat a fons. Avui en companyia del Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia.
I Domènec Miquel, molt bon dia també.
Hola, bon dia.
Comentàvem, he vist entrar el Joan Ramon Armadàs a la ràdio amb una cara de fred i li he dit, ben, no, com t'ho he dit, això?
Que tinc el fred a la cara.
Això, tens el fred a la cara. Mantenim aquestes temperatures baixes. Avui, tot i que ens deien els companys del Meteocat que s'apujarien una mica, però la tònica, el que queda de setmana, és fred. I a més, comentant també, segurament Sant Cugat, amb aquesta relació que tenim amb les pistes d'esquí, que això també serà un èxit, que hi haurà molta gent que deixarà la ciutat, es posarà els esquís i marxarà a fer aquest esport que jo no sé si això aguantarà molts anys amb el canvi climàtic, però no sé, de moment l'aprofitem.
És el que toca, que al desembre faci fred, això en principi no canvia, i els que tenen la sort o les ganes o l'experiència per anar a esquiar, escolta, a mi em sembla fantàstic. Jo no soc d'aquest, perquè no esquiat mai, per tant, jo em quedo per aquí més a la vora.
Bueno, tu jugues a bàsquet, no?
Sí. Clar, això ho podem fer amb fred i calor, perquè al principi sempre ho fem a dins.
I encara que hi hagi canvi climàtic...
Correcte, amb canvi climàtic, si realment arriba a ser tan complicat, li fotem l'aire condicionat i jugarem igual.
Podeu fer igual. No, jo tinc família que ja se'n va anar el dimecres, o sigui que ja estan per la Cerdanya.
Està bé.
Els guardians de la Cerdanya.
Els guardians de la Cerdanya.
Doncs feia una mica de broma, bàsicament, perquè no sé si jo a Brussel·les, avui que és un dia assenyalat, segurament per la mobilització que hi ha hagut de gent que hi ha anat fins a la capital europea, entre cometes, en aquesta manifestació en suport a l'expresident Carles Puigdemont i del govern i també doncs, dels consellers cessats. Recordem doncs, que segurament, doncs, jo no sé si és la primera vegada que hi ha una mobilització d'aquestes característiques a Brussel·les, sobretot en aquest posicionament, perquè Europa, d'alguna manera, el que venen a dir les consignes és que ens escolti o escolti doncs, aquest problema. I a més agafa en una campanya electoral que, com segurament heu comentat amb la resta de companys o amb la Carme, també és una campanya electoral molt complicada amb unes condicions també un pèl estranyes. Almenys a comparació, jo crec, amb totes les altres campanyes electorals. Què en penseu de tot plegat?
Jo respecte a Brussel·les, ja que hem començat per aquí, dues mini-reflexions. La primera és que Brussel·les està acostumadíssima a rebre manifestacions dia sí, dia també, sí, per qualsevol de les causes que hi ha a Europa i fins i tot més enllà. Per
volia tant, matisar sí. L'estat espanyol, allà.
Però... Sí, està clar, però Brussel·les, per sort o per desgràcia, com que tenen allà totes les institucions, doncs ja estan acostumats a que hi hagi tant de merder, per dir-ho d'alguna manera, a diari. Ara, també és veritat que, segons s'està dient aquests dies i segons he llegit, és possiblement la manifestació que hi hagi a Bèlgica més heavy, més multitudinària que hi haurà, que no sigui per un tema belga, per entendre'ns, val? I això ho deixo sobre la taula, no vull dir que això hagi de canviar res, que sincerament no ho crec, o sigui, no crec que la Unió Europea, per molts escarafalls i llacets grocs i manifestacions ensenyant el mòbil, canviï d'opinió. Ara bé, jo m'imagino que ara aquesta manifestació, malgrat el lema o l'objectiu és que Europa escolti, jo ja penso que, suposo que ja no sé com dir-li al govern, no sé si em fotran fora a la Junta Electoral, els tertulians podem parlar lliurement, no?
Mentre val. No em demanis bueno. El vot perquè em passaries el...
No, home, no, això mai.
Bueno, ara sí, no? Ja hem començat la campanya.
Sí, però no m'ho demaneu vosaltres, que si no em descontroleu. No, vot,
que cadascú voti qui vulgui i a qui li demani el cor i el cap. En qualsevol cas, el govern a l'exili o cessats o com se li digui, penso que ja són suficientment... tenen el suficient seny i el suficient cap com per saber que la Unió Europea com a institució no intercedirà a favor de Catalunya per molt que la liïs a Brussel·les. Ara bé, qui potser en un futur, no sé si proper o llunyà, pot fer alguna cosa, són els estats. I per tant, ara mateix, manifestacions com aquesta i segons quins actes, mobilitzacions, vagues i discursos, ja no van tant a veure què diu la Unió Europea com a institució, sinó a veure què diran els països en un futur. I dic països europeus, de la Unió Europea, i de més enllà, perquè ara el que volen és focus mediàtic en general.
Sí, jo també, jo ho emmarcaria dintre de la campanya electoral que tenim a Catalunya, o sigui, els mitjans de comunicació retransmetiran uns més que uns altres tot el procés. Jo també coincideixo amb el Joan Ramon que a Brussel·les, sempre que hi he anat, m'he trobat una manifestació d'alguna cosa, sempre, sempre, i a vegades molt multitudinàries, de veritat. Alguna de mitja ambiental, que era déu-n'hi-do, els guarnits que anaven. El que passa que jo no penso que cap govern europeu es tremoli o s'espanti per una manifestació de molta gent, que hi ha, encara que hi hagi molta gent. Ho veig més amb ulls de màrqueting de cara a Catalunya, no res més.
Domènec.
Sí, sí, a veure, sí, realment és perquè això de la Unió Europea és com una mena de cosa fictícia que no acaba de funcionar, etc. I, per tant, difícilment, com que no funciona, pot arribar a dir res. En quant als estats, oficialment tampoc no diran res, el que poden fer, diguéssim, és actuacions a sota mà. I això sí que, diguéssim, evidentment ja n'hi han hagut algunes i n'hi podran continuar havent-hi, però oficialment no, hi haurà, diguéssim, cap mena d'actuació. Aquesta retirada de l'euroordre, evidentment, ha sigut una cosa d'aquestes de sota mà, no ha sigut una acció directa, ningú ha vingut aquí a pressionar perquè retiressin l'euroordre, però el fet és que l'han retirat. I aleshores aquestes coses són les que acaben comptant. Ara, la manifestació és pur folclore. Jo sempre dic que hi ha moltes manifestacions aquestes que no són perquè els altres es donin compte, sinó per mantenir elevada la moral.
I que també és molt important,
clar,
perquè
va, sí, però no res més.
L'independentisme, els últims 2-3 mesos, està clar que ha rebut i ha rebut molt fort. Per tant, el fet de mantenir viva aquesta moral i aquesta energia i fer gestos multitudinaris, en aquest cas fins i tot fora de Catalunya, doncs m'imagino que aixeca la moral als independentistes.
I en la mateixa línia, Domènec, també el que hem vist, per exemple, en els últims mesos, és una mobilització segurament d'una part de la població que fins ara no sortia al carrer, o que no ho hem vist defensant, per exemple, en aquest cas, o la Unitat d'Espanya, o donant suport a l'actuació del govern central. És el que tu dius... Segurament no són revolucionaris, per dir-ho d'alguna manera, però sí que ensenyen o volen mostrar el seu posicionament.
El que passa...
I ara tenim doncs, aquestes dues vertents.
A mi aquestes manifestacions que parles tu, que em pensava que ja hauríem aconseguit neutralitzar-les, m'espanten més que la de Brussel·les.
Però hi són? Hi són també?
Quines vols dir?
Les de la bandera espanyola.
Però hi són també, i s'entén dins també d'una llibertat de...
Sí,
perquè
sí,
fins ara,
evidentment.
No fins ara, perquè tenim la memòria a curt termini. Hem vist manifestacions de tot tipus segurament en els últims 50 anys, en plena dictadura, que evidentment ni jo he viscut, però que tenim la memòria col·lectiva, no? Però el que sí segurament ha donat segurament peu a les mobilitzacions, per dir-ho d'alguna manera, més independentistes, és precisament a democratitzar el carrer, perquè ara surt tothom. I no surten només els de la bandera espanyola, sinó també veiem els que anaven de blanc, els equidistants, podríem dir, que també s'han apuntat, no sabem si a la moda o al màrqueting.
Sí. No, allò va ser res, una... en fi...
I el que passa...
Una exagallada que es van tornar a casa i van dir no tornem a sortir més, no sigui que prenguem mal. Sí, sí, sí.
El que passa que els que tenim una certa edat i hem estat des de fa molts anys a manifestacions, jo la primera que recordo em sembla que tenia 15 anys, o sigui, tu no havies nascut ni programat, segurament. Home, els grisos anaven a darrere i no tiraven bales de goma, diguéssim, eh? O sigui que les coses també, per sort... han canviat.
Sí, no, per sort han canviat i potser aquí m'ajunto amb el Joan Mi, dels que potser tenim una edat més jovenet, per dir, no entrarem ara en detalls, però vaja, crec que tant el Joan Mi com jo mateix no havíem vist en aquest cas manifestacions d'aquestes de policia repartint, excepte casos puntuals, eh? Jo el que vaig veure l'1 d'octubre, jo em pensava, o sigui, això és el que a mi m'explicava el meu avi i el meu pare, que passava això... Quan les coses eren en blanc i negre i no hi havia vots en eleccions. I ho vam veure, i vaja, jo vaig flipar bastant, i de fet, això, diguem, la gent de la vostra edat, i perdoneu les confiances, m'ho deia, això era el que passava abans, i està tornant a passar, i nosaltres ens pensàvem que era una etapa superada, i això, que vingui la policia espanyola a fer això, va ser un cop molt dur. I per això ara, i ara al millor canvio de tema i no sé si estava previst o no, em costa de creure, segons quines enquestes, que l'independentisme baixi. O sigui, em costa molt de creure, perquè després del que ha passat els últims dos mesos, si tu ets independentista, què t'ha de fer canviar perquè ara no votis independentista? Per això em sorprèn molt. Pot haver-hi coses, podem analitzar, perquè segurament pot haver-hi gran part de decepció amb coses, però m'imagino, crec, que si has estat independentista tot aquest temps, ho seguirà sent ara amb més motiu. No ho sé, i és una pregunta que llenço a l'aire.
Mira, quan hi ha una manifestació com la d'ahir a plaça Sant Jaume, cridant Puigdemont a la prisió, i a més, l'única cosa que fa és alimentar l'independentisme. Perquè, a veure, tu pots cridar, diguéssim, però que hi hagi d'haver-hi fins i tot un dels seus que els hi digui, per més que crideu, no posaran el Puigdemont a la presó, perquè qui ha de posar el Puigdemont a la presó, en tot cas, és un jutge. I allò dir, hòstia, vull dir, a veure, no sigueu sectaris, indica que hi ha unes posicions que, evidentment, el que fan és donar la raó a l'altra banda. I per una altra banda, quan et surt el senyor Rajoy i et comença a dir, bueno, això de la Constitució, sí, bueno, sí, però no, en fi, no, si és per a complacer... No, l'única cosa que està fent és donar la raó als independentisme i ajudant, diguéssim, a crear més independentisme. Llavors dius, aquest senyor o és tonto, no? Perquè si fins ara, diguéssim, ha ajudat a créixer i continua ajudant a créixer, a veure, jo no l'entenc, vull dir, tota franquesa, vull dir, no.
Domènec, jo continuo dient el mateix que he dit sempre, igual estic molt equivocada, és que això li dona molts vots a Espanya.
Sí. Bueno, no ho sé, si li dona tants vots, ja en parlarem.
Amb ell li importa tres raves perdre Catalunya. Correcte. I que quedin a zero vots a Catalunya.
Catalunya, que el PP passi de 11 a 8, m'imagino que el Rajoy dormirà tant o més tranquil que dormia el dia abans.
I si a sobre es treu de sobre el cap de llista que té aquí, encara estarà més content.
Home, és com un cap de llista que digui a por ellos, és bueno...
Sí, sí.
O sigui, diu, és que el Puigdemont no és el president de tots. I ell diu, a por ellos. Diu, hòstia, vull dir, això què vol dir? Que ell és el president de tots? O no? Vull dir, esclar, és que... Vull dir...
El que arribes a la conclusió és que ni l'un ni l'altre, per sort, són el president de tots.
A veure, en qualsevol cas, ara no entrarem en debats de legitimitats,
No.
Però el Puigdemont venia avalat per el 72% dels diputats de Catalunya. El Rajoy, aquí a Catalunya, que jo sàpiga si l'ha votat algú és un 8,5% de la població o com a mínim el seu partit. Per tant, hi ha una petita diferència. Sí, jo entenc que no sigui el de tots, perquè està clar que en un Parlament el que no pot ser un president de tots. A mi aquesta frase em fa molta ràbia perquè és que és impossible ser president de tots perquè n'hi ha sempre que no t'han votat. Tu pots tenir més o menys contentes a les minories, el que està clar és que tu has d'aplicar el teu programa de govern perquè és el que t'han encomanat a la gent que t'ha votat a tu. Per tant, en aquest sentit, val que estic d'acord que no t'agradi ni el Puigdemont ni el Rajoy, però a Catalunya el Puigdemont té una legitimitat de, com a mínim, el 72%, el 72 diputats, que és la meitat més uns quants dels diputats del Parlament de Catalunya.
Saps, els que estem més acostumats, i això ara no hi ha aquí el Pasqual, per desgràcia, però els que estem més acostumats a fer política municipal, o haver-la fet en uns anys, has de governar per la població. I a Sant Cugat és evident que majoritàriament s'ha votat Convergència o el PDeCAT, però hi ha un percentatge molt gran de la població que no l'ha votat i, per tant, has de fer... I en el Parlament de Catalunya jo entenc que s'ha de fer el mateix i en el Congrés dels Diputats també s'hauria de fer el mateix.
Sí, però deixa que... Perdona, un matí. Si tu tens un programa electoral i els teus votants t'han votat per allò, o sigui, a qui et deus més? Els que t'han votat o els que no?
Però és que aquí estem molt acostumats, diguéssim, al tema de les majories absolutes, que a Europa tampoc es donen tant, diguéssim, sinó que normalment Europa funciona, diguéssim, a base de coalicions, el qual vol dir que una coalició vol dir que tu tens un programa electoral, però que has de pactar amb els altres que no tenen el teu programa electoral, sinó que en tenen uns altres. I que, per tant, hauràs de trobar els punts de coincidència per poder tirar endavant. És que a mi em fa gràcia quan de vegades es parlava, jo, és que el tripartit, vull dir, escolta, hem caigut una desgràcia, un tripartit. I dius, perdona, i a Israel, que no havien tingut, diguéssim, governs de 8 partits, i a Itàlia...
I ara a Portugal,
Clar, llavors, llavors dius, escolta, de què cony ens estem queixant? El que passa és que ens falta una cultura democràtica a nosaltres,
I els països nòrdics també tenen coalicions de molts partits.
Esclar.
En cap moment dic que això estigui malament, al contrari. Sí, de fet, sumo 72, i 72 hi ha una coalició amb la CUP, en aquest sentit, com a mínim, a nivell electoral, de punts programàtics conjunts, com era... culminar el procés aquest de la independència. I això és el que han fet. El que vull dir és que a mi em fa molta gràcia que digui, oh, és que clar, no es governa per tot Catalunya, però és que clar, si en aquest cas tens el 72% dels diputats i, no només això, sinó un programa de govern de la majoria, que és més de la meitat, per què s'està demanant que facis content, entre cometes, els altres? Si tu et deus, com a mínim, aquest 72% de diputats.
Saps,
o sigui,
saps què passa, Joan
Ramon?
Ramon, perdona.
Tranquil·la.
Que comencem per definir què és la llei d'on.
Sí, però
una moment, Maria, cosa són els diputats i l'altra cosa són els vots que has tingut.
Correcte.
I quan tu has de comptar, si tu ets president de no sé o no, o vicepresident, o has de comptar els vots que no has tingut.
Val.
I com deia un antic president de la SEAT, el que has d'anar a buscar és els vots que no has tingut per tenir-ne més. I sí, això és el que penso que no s'ha fet en aquest país en aquests moments.
Però ara no ens posarem a intentar canviar la llei electoral, que
no.
Saps que s'ha intentat des de tots els colors, quan anaven els vermells i els blaus, i no s'ha aconseguit. Per tant,
normalment,
a mi em sap molt de greu, però juguem amb les cartes que tenim i amb les normes del joc que tenim.
Més aviat, diguéssim, no ha interessat.
Per això, no ha interessat.
Més aviat no ha interessat.
El que sí que ha demostrat, amb la història dels diferents governs que... dels diferents governs que hi ha hagut a Catalunya i també a Espanya, és que moltes vegades entra el programa electoral, la reforma de la llei electoral i quan arriben al poder.
Ara ja
com que han arribat gràcies a la llei, doncs diuen, això està bé com estava.
Ara ja n'hi ha una cosa, ja saben que no hi ha... Per incomplir un punt més, ja total, ja no el posis i fes una altra cosa.
Això és com el concordat amb l'Església espanyola, que també forma part de molts programes electorals
i res de res.
I després quan arriben al poder...
Bueno, no gaires programes electorals del concordat.
No, però per exemple ha estat un clàssic del Partit Socialista.
Sí, però no,
sempre en campanya.
Però has de tenir majoria per canviar-ho, eh? I això és complicat.
Majoria quina?
Home, per canviar una llei d'aquest tipus has de tenir una majoria absoluta?
Absoluta.
Els dos terços?
Absoluta.
No, dos terços no, perquè no
és constitucional.
Home, perquè la Constitució sacrosanta diu que Espanya és una estat confessional, no fotem. Per tant, el concordat amb l'Església...
Per tant, és una llei, per tant, la majoria...
Ara no me recordo si orgànica o no. Pot ser que sigui orgànica, i ara m'estic aventurant molt, si no que algú em corregeixi, no, en el sentit de que és un desenvolupament dels articles de llibertat religiosa, però m'estic, que és un dret fonamental, i m'estic tirant molt de la piscina perquè això ho tinc molt oblidat de quan feia dret. Però vaja, em sembla recordar, ara potser Joan Mí ens ho busca. Bé, en tot cas, tornant al tema de parlaments i tants percents, penso que el govern que hi havia abans i que ha estat cessat, tot i que li com vulguis, realment va fer una cosa que no estem acostumats, i és a complir el seu programa electoral, amb totes les seves conseqüències, que hem vist quines són. Però és el que va fer. I en aquest cas, tema sumar vots, no sumar vots, clar, és molt complicat això, però si ens posem a sumar vots a favor i vots en contra, no sumem unions, no sumem pacmes, no sumem vots nuls, no sumem d'allò, i anem a comparar tants percents. Si vols ho fem i fem l'exercici. Però el que estava clar és que Junts pel Sí i la CUP sumaven vots més que PP, PSOE, o PSC, perdona, i Ciutadans. I els comuns, jo els deixo com a vot en blanc en aquest sentit. Ara ja s'han definit clarament com a no independentistes. En aquell moment eren pro-referèndum i llavors era una mica més neutre. Ara mateix, a partir de les eleccions del 21 de desembre, tornem a sumar vots. Que és la manera que ho hem de fer quan no podem fer un referèndum? Doncs fem-ho així. Llavors ara sumarem tots els partits constitucionalistes, que és com els agrada que se'ls digui ara, i el Catalunya en Comú, com se li digui ara, perquè canvien de nom tant que ja no me'n recordo, i després, per una altra banda, Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP. I deixem al marge, perquè no s'apropiï ningú aquests vots, els blancs, els nuls, el PACMA, els pirates de Catalunya i a tots aquests. I anem a comparar-ho. I m'imagino que ara mateix la gran lluita per les dues bandes, no és només els escons, sinó també aquest discurs dels vots, que no oblidem que és de cara a la galeria, si es vol, perquè lamentablement qui mana són els escons al Parlament, i si vulguem que manin els vots, que a mi no em sembla pas malament, fem un referèndum de veritat.
És una llei orgànica que s'ha transformat tres vegades. La primera és preconstitucional, del 76 al 79, i el 2013, recordeu, no, el 2013 ens l'he llegit, perquè L'articulat d'aquesta llei també estableix la divisió de, per exemple, doncs que la seu, o sigui, el bisbat d'Andorra pertany a la seu i tot aquest tipus de...
Va,
i com que Barcelona, Roma va decidir també dividir el bisbat de Barcelona, Megara, Sant Feliu, doncs també s'havia d'incorporar i es va fer aquella reforma última. Però per tant és una llei orgànica i per tant es podria, evidentment, reformar o tornar...
I perquè es va reformar la llei hipotecària en la qual, diguéssim, els bisbes deixaven de tenir el valor de notaris, els certificats dels bisbes i això, que va ser, jo penso, un avenç molt, molt important, eh?
Doncs en qüestions d'aquest tipus, sobretot, ho hem comentat, amb temes de programes electorals, la setmana que ve, a partir del dilluns, farem entrevistes aquí a cuat.cat i estem preparant, lògicament, doncs, els temes d'aquestes entrevistes. I de moment, si et ha de curiositat, sí que és veritat que costa trobar, per exemple, en els programes electorals d'algunes formacions, hi ha, diguéssim, un pes, i també crec que és lògic, sobre qüestions de sobirania i qüestions del país, amb tot el procés que hi ha hagut, recordem que hi ha gent que hi ha anat a la presó. I després també, a l'altre cantó, direm que hi ha unes formacions que sí que tenen un programa normal, diguéssim, habitual, amb els punts en totes les temàtiques i àrees en les quals doncs, es pot debatre, però sí que hi ha els extrems, diguéssim, tant uns com d'altres, falta encara aquest programa, no sé si arribarà o s'incorporarà en aquesta campanya, però de moment ja els hi puc dir, fent una anàlisi de tots els programes electorals, que sí que hi ha algunes formacions que tenen les darreres qüestions, diguéssim, com a base per desenvolupar, però no és només les qüestions independentistes, sinó també de l'altre cantó, diguéssim, unionista o constitucionalista, com ells ara es volen agrupar. També falta aquest discurs d'allò de és que la independència ens està traient el debat d'altres qüestions importants del país. Vull dir que això també, de moment, s'està sobtant una mica.
A veure, diguéssim, el programa de fons, el problema de fons, diguéssim, és l'encaix de Catalunya dintre d'Espanya. Aquest és el problema. I aleshores, si no hi ha una resposta, l'altra resposta, diguéssim, el pla B, és l'independentisme. Dir, escolti'm, si vostès no ens donen una solució, doncs ens anem i ens espavilarem nosaltres pel nostre compte. Però això és el pla B, diguéssim, perquè ha fallat el pla A. El problema és que els partits constitucionalistes, fins ara, no donen cap mena de resposta. Només diuen, no, escolta'm, nosaltres aquí tots junts i demés. Bueno, però, a veure, aquí tenim un problema sobre la taula i se li ha de donar una resposta. Jo no he sentit a ningú que dongui una resposta, encara.
Doncs, Domènec, perdona, jo crec que la resposta és clara. La resposta és... empresonar líders civils, empresonar el govern...
No,
però és que aquesta és la... Domènec, és la seva resposta, i ja no et dic només del govern del Partit Popular, perquè aquí hi ha darrere el suport del PSOE i de Ciutadans. Per tant, la resposta és aquesta. O no? Home, no em feu que no.
No.
Ah, és que no. Doncs, home, ara, jo he vist manis fent-se selfies amb l'Iceta, a l'Arrimadas i a l'Albiol, tan contents amb el que acaba de passar i amb l'aplicació de l'article 155, quan, en aquest cas, per complir el programa electoral i per fer la declaració d'independència, s'ha arribat i s'ha aplicat el 155 de la manera que s'ha aplicat.
Es va fer o no es va fer la declaració d'independència?
Sí, es va fer. Home, si no estaríem pas a la presó, no?
Mira,
Maria?
Tornant al dia d'autos, jo sí que és veritat que quan fèiem aquell seguiment a la redacció i van acabar les votacions, aleshores la presidenta del Parlament va llegir les conclusions d'aquella ponència. La primera pregunta, i ho sento, però és així, espontània, ens vam mirar tots i vam dir...
Què ha dit?
Han declarat la independència o no? Perquè, ho sento, i després, perdoneu, el relat dels esdeveniments ens confirmen que lògicament podien tenir molts dubtes. I allà el que passava al Parlament, companys que treballaven allà i que tenien companys internacionals, també els preguntaven, però exactament què ha passat?
Home,
jo penso, entenc les dificultats...
Si no s'hagués declarat la independència... Jo no penso que estaria tot el govern a la presó i la meitat a l'exili.
Jo crec que un dels problemes que hi ha hagut és que la fiscalia d'ofici i el govern han actuat segurament amb tanta antelació que és que no ha donat temps ni a materialitzar i clar. Hi ha gent que han portat segurament al límit i a la manca de llibertat per aquesta anticipació que potser... I de la mateixa manera també les empreses. Hi ha empreses que van marxar no el dia 1 d'octubre ni el dia 20 de novembre, sinó que van marxar quan van voler perquè ja havien acceptat que aquí hi hauria un problema i encara no s'havia decidit res, sí. Ni encara no s'havia llegit conclusions, ni encara no s'havia votat res. Vull dir que...
Però, en tot cas, tornant...
Vull dir que no cal la independència per algunes actituds que s'han...
Sí, home, i mira, i de fet els Jordis se'ls van emportar a la presó per, entre cometes, organitzar una mani abans de tot plegat. Però a la resposta del Domènech de quina és la resposta o quina és la proposta d'encaix entre Catalunya i Espanya... Jo penso que és evident.
No, perdona. El que tu estàs dient és la resposta en aquesta declaració d'independència, no en el problema.
Però és que el problema...
Aquí és on hi ha la gran qüestió. Això és una resposta a una acció, diguéssim, que s'ha portat a terme, però no en el problema. Val, no donen cap mena de solució en el problema.
T'ho compro, tens raó. Anem enrere, doncs. Llavors, quan des de Catalunya... Quan manaven els socialistes i es fa un estatut... Estem anant molt enrere, però és que, clar, si aquesta havia de ser l'encaix...
Manar.
Home, manaven, no, amb el tripartit.
Teníem un president, però manar.
Val, bueno, però...
Sí, bueno.
És el mateix que li ha passat al Puigdemont.
Era el cultura de coalicions.
El Puigdemont era el president, però manar.
Si ens creiem això que dèiem abans dels diputats i els escons, manaven els socialistes. O com a mínim el president. En tot cas... la proposta d'encaix de Catalunya i Espanya està clar que des del 2005, amb l'aprovació de l'Estatut aquí i tot com ha acabat això, és que no es pot tenir el que sembla que vol la majoria de la població catalana. Per tant, el que és des d'aquell moment
en conseqüència,
és una negativa.
En conseqüència, com que no hi ha hagut, diguéssim, pla A, no hi ha hagut una resposta de pla, ha sortit un plan B, que és l'independentisme. Vale. Això és claríssim.
Correcte.
Històricament no, és així i no té cap mena de problema. Sí. Jo el que em preocupa és que continuem sense pla A. M'entens?
Ja,
que
diguéssim mateix...
aquests partits que es diuen constitucionalistes no ofereixen cap alternativa, amb la qual cosa l'única solució és el pla B.
Per Catalunya, clar. Sí, però és que probablement, no ho sé, ja ho decidiran el dia 21 a veure què vol la gent. Ara, jo crec que ara el pla A per Espanya, havent provat el que s'ha provat, és, escolta, això ho hem aconseguit per la força, ells diuen per la força de la llei i de la Constitució i de tot plegat. Jo no veig, sincerament, ara el PP, ni fins i tot el PSOE, intentant pactar una reforma, i a més el Rajoy ja ho va dir ahir, per fer contents els catalans, això seria una baixada de pantalons de cara als votants.
El que passa, company, és que una cosa és el que es diu en els mitjans de comunicació, els partits polítics, l'altra cosa és que els que es fa sense que ho sàpiguen els mitjans de comunicació, que és una cosa diferent. Mira, un senyor una mica més antic que jo, que es deia Leonardo da Vinci, tenia una frase que a mi sempre m'ha entusiasmat, que és: hi ha gent que veu les coses, hi ha gent que només veu el que li expliquen, hi ha gent que no veu res. I això penso que és el que ens està passant a Espanya i a Catalunya en aquests moments. I m'ho va dir Leonardo da Vinci, imagina't si el senyor és antic.
Molt bonica la frase, però on va això?
Doncs va a que ens ho fem mirar tots plegats.
Bueno, ja, vale, home, doncs Maria, si aquesta és la supersolució,
no,
sincerament.
No, jo si
vull
pogués...
Vull dir que hi ha gent a la presó, Vull dir, Leonardo da Vinci està molt bé, però sisplau...
Home, en aquest sentit, segurament el que ha dit la Maria es pot aplicar...
Però que sí, que jo us puc dir frases de Jodorowsky,
sí,
i si ens podem
sí
citar
veritat,
frases
sí que és
boniques...
Que ja, crec jo, en la forquilla més àmplia de totes les sensibilitats que hi ha a la població respecte a la política, és molt probable i és així perquè ho veiem, ens fixem molt en moltes manifestacions amb una bandera espanyola i tot el que arrossega després, però també és veritat que de l'altre cantó segurament hi ha molta gent que només veu el que li han explicat, no el que ha vist. Vull dir que encaixa segurament no només aquí, sinó també en el govern espanyol, en els votants espanyols
La gent és prou grandeta avui en dia, i si no és prou grandeta és el seu problema,
però
com per saber on informar-se...
Segurament no podem criticar. clar, és que a veure, és que
estem dient, és que llavors acabarem justificant una dictadura de que no fem nosaltres el que es vol per ells perquè ells no saben el que fan.
Jo no justificaré mai a la meva vida una dictadura, perquè hi vaig lluitar molt en contra.
Però és probable que hi hagi gent que hi dona suport, i això entra dins del...
Però com ho medim, això?
No, no, aviam, ara m'estic ficant en
menjar. Hi ha gent que es creu les notícies falses de Facebook, collons, i què fem, prohibim el Facebook?
Hi ha gent que no veu res. Jo diria que en aquest moment les informacions que deu tenir el senyor Rajoy de lo que passa a Catalunya és que hi ha gent dels seus que no veu res, o no vol veure res, o ja li està bé el que passa. Per tant, a veure, aquí podríem anar classificant amb una mica de, a veure, d'amplitud de mires, gent en els tres, en les tres divisions, diguéssim, jo crec.
Divisions de què? D'aquests que no veuen, els que no volen veure i tal. Va, però és que, Maria, em sembla... O sigui, és que encara que els fiquéssim tots al mateix sac, encara que els que no veuen siguin el 50%...
No, el mateix sac no els hi fiquis tot.
M'és igual. O sigui, ara mateix hi ha a l'horitzó unes eleccions convocades per Madrid, o sigui, per si fos la cosa prou excepcional...
Perquè no les va convocar el qui les havia de convocar en el moment que les havia de convocar.
Perquè no tenia pas necessitat, segons el seu punt de vista.
Home, aquí ja també es passarà per l'anàlisi històrica.
Les va anunciar, eh?
Sí, després les va tirar enrere.
Les va anunciar. No les va convocar, les va anunciar. I després es va fer enrere perquè algú li va dir traïdor.
Ja veurem el que hi ha. Efectivament, la història posarà al seu lloc tot el que hagi de passar. En tot cas, ara hi ha unes eleccions i crec que hi ha un consens general que la cosa està en stand-by, a veure què passa fins ara, a veure quins són els resultats que surten. Ara, una de les aquestes coses que surten més ara entrevistes i tertúlies és què passarà el dia després, si guanyen els uns o si guanyen els altres. I a mi sempre fa molta gràcia veure com, si els independentistes perden en aquest sentit, ells són els primers a dir, escolta, nosaltres això, òbviament, ho acceptarem perquè és democràtic i tal. En canvi, quan vas a l'altre costat, dius, no, si guanyen els independentistes i tenen aquesta majoria... Sembla que no es pot acceptar el que ells volen, perquè està fora de la llei.
Hi ha algunes formacions que han dit que el 155 seria...
Tornem-hi. Llavors, això, i ara torno al que deia el Domènec, de quin és l'encaix i quina és la proposta d'Espanya per encaixar Catalunya i per tenir-la contenta. Sí, la resposta sempre és, tu a la que vulguis una cosa que va una mica més enllà o totalment més enllà de la que se suposa que pots, te la capem i et fem entrar en raó, si cal, a base d'hòsties, perdoneu l'expressió, aquesta és la proposta. Per tant, jo puc entendre bastant que ara mateix, tenint en compte com estan les coses, amb les eleccions convocades, com estan convocades, amb líders civils a la presó, amb governs a la presó i a l'exili, estigui la cosa crispada.
Jo això ho entenc molt bé, tot el que vulguis, ja t'he dit que diguéssim, això, la independència és el pla B, perquè diguéssim, no hi ha plan A i que per tant d'això. Ara bé, jo torno, diguéssim, al que diu la Maria, diguéssim, és cert, diguéssim, que Madrid ha comès tota una sèrie d'errors en aquest procés, però és cert que d'aquesta banda també n'hem comès d'errors, eh?
Jo t'estic dient pas al contrari.
I per tant, jo no he sentit encara cap dels polítics, cap dels polítics, ni els que han anat a la presó i els que no han anat a la presó, de dir, escolti'm, això potser no ho vam plantejar-ho del tot bé. Amb la qual...
Si fa tres setmanes que l'únic que es fa des de l'independentisme és autocrítica, del que no s'hauria de tenir preparat, del que no s'ha fet...
Perdona, jo t'estic dient dels polítics, no estic dient de
l'independentisme.
Quin polític?
La Marta Rovira, per exemple. La Marta Rovira, acceptant i assumint que van pecar d'il·lusos en el sentit de pensar-se que Espanya no es tiraria tan a sobre com s'hi va tirar.
Això ho va dir-ho en un míting, però la veritat, allò que et deia abans, que una cosa són els partits polítics de portes endintre. A mi, un exmilitant d'Esquerra Republicana, que el seu pare va ser fundador d'Esquerra Republicana d'aquí Sant Cugat, no fa massa em va dir... Jo conec Esquerra Republicana i han donat per amortitzat el cap de llista i ara estan proposant a la Marta Rovira de cap de llista. I per tant la Marta Rovira ha de fer el paper que li convingui.
Ja, però és que em sembla que el seu cap de llista té un problema una mica més gran, que és que està a la presó, Maria. Bueno, per això la Maria Rovira és cap de llista, no fotem.
Però ell és un bon cristià i un bon home.
Però un moment, sisplau, bromes amb això no, eh? Que no està a la presó.
Ell ho diu.
Ja ho sé, Maria, però què m'estàs dient amb això, que és un bon cristià?
Qualsevol cas...
Que està a la presó, collons?
Bueno...
Joder, però llavors no em diguis que ara Esquerra Republicana l'està deixant allà tranquil·lament...
Això t'ho dic, això m'ho van dir abans que anés a la presó.
Però qui em vols estar dient amb tot això?
Una cosa és el que els partits polítics diuen de portes endintre i l'altra cosa és el que diuen de portes enfora.
Però què vols dir?
És que no ho entenc, sincerament.
Situen la Marta Rovira públicament donant suport al...
No saps el que dona suport a la Marta Rovira. A veure, si una
home, jo m'imagino que la Marta Rovira vol la independència, m'imagino.
El que vol la Marta Rovira és ser presidenta de la Generalitat. A veure, és evident. I tots hem, tots hem patit Esquerra Republicana a dintre del govern. Ho ha patit l'antiga Convergència, ho vam patir nosaltres amb el tripartit i ho patirem sempre.
Però, escolta, jo no sé si ho han patit o no, no hi he estat mai dins del govern, però el que és veritat és...
Home, jo sempre dic
la mateixa cosa, vull dir que no és patir, és simplement que no estàs la majoria... absoluta per poder governar com tu vulguis. Vull dir que no és patir, vull dir, en tot cas és compartir el camí en aquest cas.
El meu concepte...
Gràcies precisament a aquestes... Abans una mica reclamàveu la cultura de coalicions europees.
Saps què passa? El meu concepte de democràcia és que encara que guanyis per majoria absoluta t'has d'escoltar les minories.
Sí, això està... Però si això ho hem dit des del principi...
El que... sobre el tema de l'autocrítica que comentava el Domènec Miquel, sí que és veritat, n'hem sentit, no només a la Marta Rovira, sinó també des de les files segurament de la CUP també hi ha hagut crítiques perquè estaven donant suport segurament estaven donant suport sense coneixement segurament del que es podia fer i el que no es podia fer, del que es podia tirar endavant i el que no es podia tirar endavant en aquesta hipotètica república aleshores, però sí que és veritat que el que se'ns ha d'explicar bé, segurament, i la crítica aquí jo crec que s'ha de compartir, és dir en majúscules si han mentit o no, perquè malauradament durant els últims 2 anys s'han tirat endavant algunes històries, algunes propostes, alguns projectes que després no s'han materialitzat, malgrat que segurament molta gent podia pensar-ho. Jo pregunto, potser falta encara una mica més d'autocrítica, però en un moment de campanya electoral potser no interessa sentir-ho.
És que una cosa...
És que tu no pots fer autocrítica, però pots fer unes propostes, diguéssim, més raonables.
Que passa
una cosa és mentir
i l'altra cosa és no dir tota la veritat.
Bueno, sí,
i jo del que em queixo, a veure, jo no he votat mai ni el senyor Puigdemont ni el senyor Junqueras ni la CUP, però el que em queixo és que hi ha faltat que expliquin la veritat. A veure, jo penso que perquè la gent és intel·ligent, però si li expliques mitja veritat, pot prendre una decisió o en pot prendre una altra. Si tu li fas creure que tens la república a tocar de la mà i que això tens 18 mesos per dir que tindràs la república i que serem independents, hi ha gent que s'ho creu.
Sí, també es van creure del Zapatero que aprovaria l'estatut que sortiria al Parlament de Catalunya.
Bueno, i el mateix que t'he dit que... abans de manar no mana un home ni una dona. Mana molta gent. Val. I mana els poders econòmics, manen els poders fàctics.
O sigui, estem descobrint que els polítics no fan tot el que...
No.
El que està clar és que tots els
presidents,
tots els programes, els governants, diguem-li així, del que deien en campanya, el que s'acaba fent, moltes vegades canvia bastant la cosa.
Clar.
De les promeses que es fan i dels discursos que s'emeten, canvia bastant la cosa.
El que deia l'Ada Colau quan abans d'entrar a ser alcaldessa de Barcelona, no és el mateix que diu ara, evidentment.
Això ja ho ha reconegut moltes vegades.
Lògica.
Jo penso que això és un problema, un mal, digue-li com vulguis.
És molt dura,
que passa a tots els costats. Llavors, que de la part del govern independentista es va vendre això, que la cosa era potser molt fàcil, que ho teníem a tocar o que una vegada haguéssim fet allò... Sí, correcte, segurament. Van pecar, com han dit, d'il·lusos, de massa somiadors, somiatruites, si vols. Ja ho han assumit.
Quan peques, tens les conseqüències.
Correcte, sí, sí, les veurem el dia 21, clar, però és que per això està la democràcia, en aquest cas, diguem que aquest dia 21 també està posat de la manera que està posat. Vull dir, segurament no són les eleccions o la manera de comptar vots que voldria aquest govern. En qualsevol cas, és el que hi ha, i ara, estigui de la manera que estigui posat, serà la manera, i com deia, està tot en stand-by, de comptar la cosa més propera. Ara, no descobrim ara la sopa de l'all que hi ha alguns partits polítics o alguns governants de que no compleixen fil per randa del programa. I em sembla que en aquest cas el programa de Junts pel Sí, i com connivència amb la CUP, com a mínim els pactes, ha estat bastant conseqüent amb el que van dir en campanya i ho han acabat fent. fins i tot amb lleis, allò que de les coses que sempre importen a la gent, lleis, per cert, molt d'esquerres sobre pobresa energètica, sobre igualtat d'homes i dones... No em miris així, Maria, perquè són lleis que s'han aprovat al Parlament de Catalunya i que després s'han portat al Tribunal Constitucional i no s'han pogut tirar endavant. Impostos de les nuclears, els dipòsits bancaris, lleis que probablement el socialisme estaria molt d'acord i que no s'han pogut tirar endavant perquè l'encaix que proposa Espanya amb Catalunya és el del Tribunal Constitucional.
A veure, el que tu no pots fer, si ets un governant que vols treure endavant les teves lleis, és fer-la sense negociar amb el de davant.
Quina? Davant qui és?
Pues mira, el president...
Espanya?
Clar.
O sigui, hem de fer les lleis del Parlament de Catalunya negociant amb Espanya tot?
Algunes sí, totes no, perquè no totes les que...
Ja tenim la cas de Catalunya-Espanya, demanar permís per fer lleis, ja està.
No és demanar permís, és negociar.
És el que m'estàs dient.
Jo et dic negociar.
En el moment que el Constitucional, per exemple, coneixíem aquest dilluns el tema de la llei de pobresa energètica, que la Generalitat obligava les empreses elèctriques a mantenir la corrent en aquells habitatges...
Però
amb
qui tenen conveni les empreses elèctriques?
Sí, però vull dir que en el tema ha estat el Constitucional que ha tomat això i, per tant, la lectura pot ser...
Han de negociar amb Espanya.
No Espanya, perquè en el cas és que... és tan fàcil suspendre una llei en el moment en què hi ha un tribunal que vetlla perquè allò sigui constitucional i això arriba... És que no cal ni la intervenció del govern. Vull dir, és tan directament que el Tribunal Constitucional suspengui una llei. El que dic, en aquest sentit, la negociació o l'encaix, sí que és veritat que amb allò que tu deies dels que no volen veure, i això és un dels problemes des de l'any segurament 2010, és que precisament quan hi ha un problema en el que un Parlament lliurement es posiciona segurament cap a un cantó o cap a una sensibilitat social o cap a el que vulguin, després trobar segurament aquest encaix, no només amb el govern, sinó amb l'articulat, amb l'ordenament jurídic, amb el que és l'estat espanyol, hi ha un problema, insistim, i hi ha gent que això ja li està bé, que no encaixi, que no puguin tirar endavant les lleis que proposa el Parlament català sui generis, diguéssim.
No sui generis.
I, vull dir,
les que se suposa que té competència.
Sui generis, no. En el sentit que segurament...
No,
en el sentit que fan una proposta que segurament, i jo entenc que tenen experts que això ho poden verificar abans, que segurament des del minut zero el Tribunal Constitucional les pot tombar, i això ho saben, i aquesta és la voluntat que ells defensen, però de l'altra banda també hi ha gent que no hi està d'acord amb això, i això també forma part del...
Llavors aquí hi ha dues sortides. Hi ha directament l'autocensura, o sigui, ja no fem lleis amb por al que dirà Espanya.
No, jo dic que no pot sorprendre.
Mireu-vos la llista de lleis d'aquesta legislatura que s'han aprovat al Parlament de Catalunya, algunes fins i tot amb vots de Catalunya Sí que es pot, o com se li digui, fins i tot amb el vot dels socialistes en alguns casos, que després, per segons quins recursos, han acabat tombades al Tribunal Constitucional. Per tant, el que, si és el que m'estàs dient, que no ho acabem d'entendre, si aquesta és la proposta d'encaix, el resultat és el que és, que després acabes tenint un Parlament que potser podem decidir si, jo què sé, si fem la festa dels castells el dia 8 o el dia 9, però és que sembla que no hi hagi autonomia realment per decidir coses importants com puguin ser aquestes.
Hi ha autonomia per aconseguir unes coses molt importants i n'hi ha algunes que els mateixos experts del Parlament de Catalunya els han dit que allò era una llei que no podien aprovar.
Ja, però és que dona la casualitat que ara mateix, tal com estan les majories en aquest país, segons el que vota la gent, sembla ser que hi ha una voluntat d'anar més enllà. Per tant, si el anar més enllà no és possible,
ho hem de deixar aquí,
és aquest l'encaix que es proposa.
Arribem a l'hora en punt. Gràcies al Joan Ramon Armadàs, al Maria Sancer i al Domènec Miquel per haver vingut aquest dijous a la tertúlia del Gall del Monestir. Gràcies.
A vosaltres.
I nosaltres els deixem ara amb un recull dels millors moments del Sant Cugat a fons.